Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Entre 84.000 i 120.000 persones de l'Estat pateixen malalties inflamatòries intestinals, com per exemple la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa. Una tercera part d'aquests casos es diagnostiquen en pacients de menys de 18 anys que hauran de conviure de forma crònica amb la inflamació del tub digestiu, que es dona per causes desconegudes encara. Per millorar el tractament d'aquests pacients, el Taulí ha impulsat de forma conjunta amb 12 hospitals més de tot l'Estat el projecte Improve, orientat a recollir tots els tractaments i els resultats en pacients de malalties inflamatòries intestinals per optimitzar-ne l'eficiència. I nosaltres avui volem descobrir aquesta iniciativa amb en Xavier Calvet, ell és el doctor del Servei de l'Aparell Digestiu del Parc Taulí. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, perquè quedi clar, parlem de què són les malalties inflamatòries intestinals i quins símptomes tenen, també.
Bé, les malalties inflamatòries intestinals són unes enfermetats del budell que no sabem la causa, si la etiologia no és coneguda, però i que el que fan és produir lesions al cos, diguem, d'alguna manera produeix lesions a la part interior del budell, a la mucosa i a la paret del budell, de manera que això dona una sèrie de símptomes i pot donar complicacions. Normalment els símptomes varien en funció de la malaltia, però normalment són mal de panxa, sang amb la femta, diarrees, i les complicacions, per sort, són més rares i poden incluir des de hemorràgies més importants fins a, molt rarament, la formació de bosses de pus, que en diem abscessos o fístules a la paret.
Afecten per igual homes i dones?
Pràcticament. És a dir, la distribució entre sexes és molt similar, tant a la malaltia de Crohn, que és, diguem, la malaltia menys freqüent, com a la colitis ulcerosa, que és la més freqüent.
I per què se solen detectar abans dels 18 anys? I no sé si la joventut fa que el pacient també visqui millor o pitjor aquesta malaltia.
Bueno, per ser exactes, es pot diagnosticar qualsevol edat. Hi ha un percentatge, no és molt alt, afortunadament, que apareix per sota dels 18, que és la malaltia inflamatòria intestinal infantil, que porten els pediatres, i la major freqüència d'aparició és al voltant dels 30 anys per la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, i llavors hi ha un segon pic amb gent més gran, al voltant dels 60. Però, insisteixo, pot aparèixer a qualsevol edat. Evidentment, hi ha edats en què més freqüent que unes altres.
Abans comentava que es desconeixen les causes, però potser hi ha factors, no?, que també intervenen o que fan que potser s'incrementin la incidència d'aquesta malaltia.
Hi ha factors que coneixem, i en aquest sentit el que coneixem millor és el tabac, que amb malaltia de Crohn augmenta no solament el risc de patir-la, sinó la gravetat de la malaltia, i de fet és una de les poques coses de dietes i hàbits saludables que els malalts de malaltia de Crohn poden fer és deixar de fumar. Això millora molt l'evolució de la malaltia. I llavors hi ha unes altres de molt desconegudes. La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són malalties de països desenvolupats. Curiosament, n'hi ha pocs als països en vies de desenvolupament, i a mesura que les condicions socioeconòmiques van augmentant, augmenta també la incidència i el número de pacients amb malaltia inflamatòria a aquests països. Per exemple, el Japó va passar molt ràpidament de no tenir pràcticament casos a tenir un volum de casos molt similar al dels països, diguem, occidentals.
Llavors, això vol dir que en els pròxims anys es podrien incrementar el nombre de pacients afectats per aquestes malalties?
Amb un estudi fet a Catalunya pel nostre grup en col·laboració amb el Servei Català de la Salut, el que vam veure més o menys és que l'any 2016, que tenim les últimes dades, 4 persones de cada 1.000 tenien una colitis ulcerosa i 2 més o sigui, 2 de cada 1.000 tenien una malaltia de Crohn. És a dir que qualsevol de nosaltres, en el seu entorn familiar o d'amics, segur que té una o més persones afectades, que coneix alguna persona afectada. És a dir, no és una malaltia tan rara. I les dades que tenim en aquest sentit són que el creixement de moment està sent molt important, de manera que el que vam preveure amb les dades entre el 2011 i el 2016 és que cap al 2030 hauríem doblat el número de pacients amb malaltia inflamatòria si aquesta tendència a l'alça encara es mantenia.
En aquest sentit, també li volíem preguntar com és el dia a dia d'aquestes persones, no?, afectades per aquestes malalties.
Bé, el nostre objectiu és que el dia a dia sigui estrictament normal. Jo sempre els dic als meus pacients que el millor que poden fer és no recordar-se'n del meu nom, perquè això vol dir que tenen molt poca afectació de la malaltia. Llavors, en aquest sentit, doncs, de 10 malalts, un parell estaran bé amb un tractament, diguem-ne, poc important, i la resta, o sigui, 6 o 7 de cada 10, necessitaran medicaments amb una mica més de risc d'efectes secundaris. En tot cas, aquests medicaments tenen molts menys riscos que el tenir la malaltia sense controlar, que a part de donar una molt mala qualitat de vida, pot donar lloc a complicacions.
Quines diferències hi ha entre la malaltia de Crohn i aquesta altra colitis, no?, que són les malalties, entenc, inflamatòries més comuns?
Bé, la colitis té tendència a ser una miqueta més lleu, només afecta el budell gruixut i llavors fa molta diarrea, molt mal de panxa, molta sang en femta. El Crohn, per contra, pot ser molt, 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 molt variat, pot afectar des del colon igual que la colitis fins a budell prim i a vegades fins i tot a l'estómac o a l'esòfag, això és més rar. I el que fa és una afectació, no ja només de la paret de dintre, del que en diuen la mucosa, la capa dintre, sinó que afecta tota la paret. I amb això doncs, no solament fa més dolor abdominal, i té un risc una miqueta més alt de fer això, no? Alguna fístula, abscessos, alguna complicació infecciosa o que a base d'inflamar acabis tretent el budell i que el budell es tapi, el que en diem una oclusió.
Amb un tractament adequat, llavors, entenc que els pacients poden portar una vida normal?
Sí. El missatge és que la immensa majoria dels nostres pacients, amb més o menys tractament i amb algun període en el que la malaltia es descontrola i hem d'ajustar el tractament, i això no és freqüent, però passa, doncs, hi ha malalties més complexes que ens costen una mica més que altres, tots acaben, l'objectiu és que acabin fent una vida estrictament normal. Sempre hi ha un petit, molt petit percentatge, potser un 2 de cada 100, que ens costa molt de controlar, que la malaltia és molt difícil, que tenen molts problemes i que fins i tot necessiten tractaments experimentals o tractaments més complexes. Però en general, el que podem oferir als pacients és o una vida estrictament normal o períodes molt llargs de vida normal alternant amb alguns períodes que seran una mica pitjor i que hem d'ajustar el tractament. Això no vol dir que no hi hagin casos individuals més complexos de maneig.
Precisament el projecte que ara presentarà neix amb la voluntat de millorar aquests tractaments, no? Expliqui'ns com ho voleu fer i també per què aquest nom.
Una mica aquí hi ha diverses coses. La primera és que nosaltres sempre intentem fer el tractament basat en el que en diem nosaltres l'evidència, amb el millor tractament possible, amb el que està publicat als articles. Ara bé, els articles no cobreixen, no poden cobrir, no podem tenir un estudi per cada situació que ens trobem en el dia a dia. Llavors, si bé sabem que un medicament és efectiu, el moment exacte de començar-ho, com es comportarà un malalt amb unes característiques concretes, hem dit que els malalts són molt diferents, això no sempre està. I aquí hi ha un factor en el que compta l'experiència de cada grup i que genera una certa variabilitat. És a dir, fent tots el mateix, hi ha coses petites o aspectes que fem diferent. Llavors, les xarxes aquestes de millora de la qualitat el que fan és posar en comú resultats. És a dir, jo poso els meus resultats en comú amb la resta dels hospitals, en aquest cas els hospitals participants, llavors mirem, no?, qui té millors resultats en un aspecte concret. Jo puc tenir més malalts ben controlats i un altre pot tenir menys complicacions. Llavors, el que es fa és reportar a cadascú com ho està fent perquè intenti millorar i l'altra cosa és preguntar als que ho fan millor quina és la seva pràctica diària per intentar adaptar-la a la resta d'hospitals. I això se'n diuen reds de millora de la qualitat. Estan integrades en una cosa que ara comença a la gestió de medicina, que és la medicina basada en el valor, és fer només les coses que realment aporten valor al pacient. I bueno, el projecte aquest neix amb aquesta intenció. Llavors, el que estem fent exactament és això, no? És mirar que de manera més o menys, que és pràcticament automàtica, puguem recollir les dades de com estem tractant els pacients, posar-ho en comú en una base de dades i analitzar les diferències entre hospitals. Primer, perquè sapiguem com ho estem fent, que això és molt important, perquè si no fas això, tu estàs segur que ho fas millor que ningú, però tots no podem fer-ho millor que ningú, o sigui que segur que hi ha diferències. I segona, per això, per detectar les millors pràctiques clíniques, que a vegades amb petites variacions de tot el que fem tots més o menys igual, es aconsegueixen millors resultats. I això, si ho detectes, ho pots incorporar a la pràctica de tothom, i això té probablement millor efecte a l'hora de millorar la qualitat dels pacients que un medicament nou o que altres innovacions que estem introduint també alhora de manera continuada.
O sigui que al final es tracta de sumar sinergies, no?, per optimitzar tot aquest coneixement, tots aquests recursos, no?, i doncs a donar aquest millor servei també doncs, als pacients. Expliqui'ns també per què aquest nom i també quin és el paper dels hospitals, perquè entenc que el Taulí és un dels impulsors. No sé si és que teniu també molts pacients de malalties inflamatòries intestinals.
Tenim molts pacients amb malalties inflamatòries, ja diria que al Taulí, com a tots els hospitals, diguem-ne, grans de Catalunya, hi ha una unitat específica perquè el maneig, la veritat és que és molt específic, no és un maneig allò que es pugui fer a nivell general i fins i tot dintre dels gastroenteròlegs hi ha especialistes en malaltia inflamatòria. Però, a més, l'atenció a malaltia inflamatòria no depèn només del metge en absolut. O sigui, la malaltia inflamatòria, una cosa que no us he explicat, és que evoluciona a brots. Hi ha èpoques que estàs bé i èpoques que estàs malament, i això és imprevisible. Llavors, el pacient ha de poder consultar. I en aquest o sigui, tenim una unitat que permet el que en diem una atenció continuada. Si et trobes malament, pots consultar, i després hi ha un paper fonamental d'infermeria en aquest control. Des de visitar els pacients i detectar coses que a vegades la visita mèdica, que és més curta i més ràpida, no detectes, fins a tenir un telèfon d'atenció continuada, fins a administrar els tractaments, que alguns són o endovenosos. Hi ha tot, o sigui, normalment el treball amb la malaltia inflamatòria és un treball amb equip i per tant, m'he perdut de la pregunta.
Doncs primer li preguntava el nom, perquè aquest nom d'aquest programa i també doncs, el fet de que el Taulí és ha estat un dels impulsors, suposava que per la implicació per als pacients o perquè tenia una unitat específica per atendre'ls.
Bueno, el nom va ser una decisió del grup. De fet, la idea era millorar la qualitat i dels que es van proposar es va acceptar aquest improve, que és una mica, per dir-ho en anglès. Deixant això a part, nosaltres realment ja fa temps que anem a darrere d'un projecte d'aquests tipus. De fet, hi ha un projecte que es diu Improve Carnau, que és de pediatres amb malaltia inflamatòria, que fent una cosa similar a la que us he explicat, de posades en comú i detectar millors pràctiques, va millorar de manera espectacular l'atenció a la malaltia inflamatòria amb nens, amb un grup d'hospitals dels Estats Units, Canadà i ara Europa. I, a més, nosaltres ja anàvem a darrere. Llavors va haver-hi una iniciativa global en la que van participar, es van proposar una sèrie d'hospitals, van acabar participant 12, i el que vam fer va ser també, va sorgir també de la societat de GTECO, que és el grup espanyol de treball amb malaltia crònica colitis ulcerosa, que és una societat molt activa a l'hora de no solament de recerca científica, sinó també projectes de qualitat per millorar l'atenció als pacients. Es va incorporar a l'Agència de Qualitat i d'Atenció a la Cronicitat del Govern Basc, que és Cronigune, i vam comptar com a partner amb una empresa que es deia Assist, ara es diu Icovia, que el públic no la coneix, però a nivell hospitalari és molt coneguda perquè ja fa uns anys que fa el que en diuen el top 20 dels hospitals, potser alguna vegada ho han sentit, no? Que detecten amb grups d'hospitals qui, de manera, amb dades molt macro econòmiques, diguem, molt macro, molt de grup, quins hospitals ho fan millor en determinats aspectes. I una mica, i Assist, com que té aquesta experiència en recollir les dades i comparar-les, ens donarà el suport comparant, recollint i comparant les dades de cada, del maneig de cada pacient per poder donar les dades a un hospital. Evidentment, tot això és un procés absolutament anonimitzat. Ells no tenen accés a cap dada de tipus personal i només el que fan són analitzar les dades mèdiques de manera global.
Clar, no sé com evolucionaran tots aquests tractaments, no?, de cara al futur. No sé si, per exemple, doncs, l'edició genètica o els nanorobots també podrien ajudar d'alguna manera aquests pacients en el futur.
No ho sabem. Hi ha un component genètic a la malaltia, però no és gaire alt. El Crohn, això explica el 27% de casos, és poquet, diguem-ne, uh-huh. I a la colitis ulcerosa és menys, però segur que detectar, ja n'hi ha alguns detectats, però alguns detectar alguns influents genètics pot tenir utilitat en un futur. El cert és que no ho sabem. Sí sabem que pels casos més complexes es desenvolupen i hi ha en marxa múltiples estudis de medicaments nous que ens permeten controlar el segment més greu de malalties, que realment és el que ens preocupa més, perquè els altres es controlen amb poc tractament. I també sabem que hi ha, per exemple, amb altres malalties, com per exemple la úlcera de duodè i d'estómac, que ningú sabia d'on venia, es va descobrir que era una bactèria i de cop vam passar de ser una malaltia crònica a curar-se, que és possible que en algun moment fem un salt. De moment no tenim la previsió, però fem un salt i trobem exactament què produeix la malaltia. Si tenim això, el canvi seria espectacular. Ara bé, aquests canvis moltes vegades es produeixen de manera sorprenent o inesperada. És algú que pensa fora de l'habitual i troba alguna cosa que els altres no han pogut veure.
Clar, en aquest sentit entenc que si es troba doncs, aquest origen, es podran trobar també doncs, a tractaments més eficients, no?, per als pacients.
Bé, el tema és quan més coneixes la malaltia i més trobes l'origen, més possibilitats tens de curar-ho. Tot i que això ara no és una expectativa raonable en un curt termini, sí que amb altres malalties ha passat i està passant contínuament que a mesura que vas aprenent més, doncs, costa més. Pots arribar a curar-les. Ha passat amb l'hepatitis C, que ningú ho hagués dit, amb la QV en què està costant una mica més, fa temps que hi van a darrere i probablement hi ha avanços, però no l'acaben de curar, i amb aquest tipus de malalties inflamatòries, segur que en el moment que sapiguem exactament quin és el mecanisme que ho desencadena, podrem tenir eines, no ja per mantenir-la bé, que això ja ho tenim, sinó per curar-la. És a dir, que no haguem de fer ni seguiments ni tractaments que, tot i que són força segurs i molt útils, no deixen de tenir un petit risc de complicacions i no són perfectes, no curen sempre a tots els malalts.
Hem de dir que aquesta entrevista s'emet en directe per la FM. Després podreu recuperar tota aquesta conversa al servei a la carta i també s'està doncs, retransmetent en directe a través dels perfils d'Instagram. De fet, hi ha molts pacients que també doncs, valoren doncs, el servei i l'atenció que es fa des del Parc Taulí. Mentre no arriben també doncs, aquests nous tractaments, quines recomanacions es fan també als pacients d'aquestes malalties? No sé si poden controlar, per exemple, millor la malaltia tenint cura de la seva alimentació, per exemple.
A veure, una dieta saludable i mantenir el pes, mantenir un cert exercici físic i mantenir-se en el millor estat és bàsic per malalties de qualsevol malaltia, no sol de la malaltia inflamatòria. El tractament amb dietes, tant de la malaltia com de Crohn com de la colitis ulcerosa, de moment no ha trobat una dieta que sigui o molt útil o molt dolenta. És a dir, que per la mateixa malaltia en si no hem de fer unes recomanacions específiques, tot i que ja comencen a haver-hi alguns estudis de dietes, però que són molt preliminars i encara no sabem fins a quin punt seran realment fiables o realment útils. És a dir, que aviam, les recomanacions són exactament les mateixes que tothom, però potser amb una mica més d'èmfasis, perquè ja tenen una malaltia crònica, que és de mantenir una dieta equilibrada, de mantenir un nivell d'exercici adequat, de no guanyar pes i, evidentment, d'evitar les coses que ha d'evitar tothom, el tabac i l'alcohol, bàsicament. Jo no sé si tota la població sap que el fet de fumar et redueix l'esperança de vida en una mitja de 7 anys i baixa molt la qualitat. És a dir que jo crec que això és una cosa que els hem d'explicar no solament als malalts, sinó també als nens a les escoles, almenys que ho sàpiguen a l'hora de decidir si comencen o no comencen a fumar.
Doncs això és important, eh? També doncs, deixar clar que aquests consells serveixen per tota la població en general. No sé per això si hi ha doncs, algun aliment prohibit per a aquestes persones. Ha quedat clar que, evidentment, l'alcohol i el tabac, que no són aliments, però que són substàncies que s'haurien d'eliminar, però no sé si també doncs, hi ha algun altre producte que és millor doncs, deixar-ho de banda.
Estrictament no. O sigui, més que eliminar algun producte en concret és mantenir una dieta equilibrada i mantenir pes. Per tant, tot el que són processats, evidentment. Uh-huh. I les noves dietes que comencen a suggerir que igual els processats és millor evitar-los i que fer unes dietes allò sense menjars preparats, sense snacks, sense totes aquestes coses que ens agraden tant, probablement podria ajudar també al control de la malaltia. Però ja ho dic, de moment aquestes dades són molt preliminars i és més important no abusar de res i mantenir-se físicament allò en forma que, i amb un pes adequat que no qualsevol altra recomanació concreta.
I quan els pacients viuen aquests brots que comentava, quines són les recomanacions o els consells també que els oferiu?
Bé, normalment, en aquest sentit, és una feina molt d'equip i també molt d'equip amb el pacient. És a dir, el pacient, quan són pacients crònics i són moltes vegades gent jove, ja es coneixen, ells ja saben quan comencen o quan no comencen i el que podem fer perquè la seva evolució sigui millor és el que ja estem fent, que és tenir en compte estar disponibles. És a dir, si el malalt veu que alguna cosa no va bé, sigui de la malaltia, sigui de que pot tenir un problema amb algun dels tractaments, sap que té una disponibilitat, que pot contactar amb nosaltres, que nosaltres el veurem en un període molt curt, i sí que és important, si comença en un brot, detectar-lo i tractar-lo l'abans possible. Si el deixem durant setmanes o mesos, llavors ens costarà molt més de controlar, haurem de ser més agressius i el risc de complicacions serà més alt. És a dir, que una mica el que fem nosaltres és posar el tractament adequat i estar disponibles per quan les coses no van bé. I amb això, els resultats, la impressió que tenim és que són molt bons.
Doncs a Xavier Calvet, doctor del Servei de l'Aparell Digestiu del Parc Taulí, moltíssimes gràcies per passar pel matí, per explicar-nos més a fons, no?, el que és doncs, aquesta malaltia, aquestes malalties, com afecten, quina és la seva prevalença i també els tractaments de cara al futur. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.